Estàs escoltant Fabricació Pròpia, amb Mercè Raga.
6 minuts que passen de les 5 de la tarda avui, 4 de juliol, a més de ser dia electoral al Regne Unit, tot un país a l'altra banda de l'Atlàntic està de festa. Els Estats Units celebra el seu dia de la independència. This ain't Texas.
Alexis, ooh, and throw your keys up. Clar, una festivitat nacional que commemora el dia en què els pares fundadors van ratificar la declaració de la independència, precisament el del Regne Unit. 248 anys després, el 2024, concretament sigui un any que també passarà la història dels Estats Units, per ser l'any en què va sortir escollit per segona vegada uns presidents amb causes judicials obertes, sembla, eh? Donald Trump, que recordem, el 5 de novembre es veurà les cares a les urnes amb un no menys polèmic Joe Biden. Clar, per prendre la temperatura una mica al país, en aquest dia de festa nacional, el dia de la independència, és un plaer saludar aquesta hora, primer de tot, a l'Ernesto Pascual. Ell és doctor en ciència política, polítiques públiques i relacions internacionals, i també és professor de ciències de ciència política de la UOC. Crec que ja el tenim, a l'Ernesto. Hola, Ernesto.
Hola, bona tarda.
Molt bona tarda, com estàs?
Bé, tot el bé que es pot.
Molt bé. Ernesto, jo et deia, jo et feia allà als Estats Units, ara m'han dit, no, tu estàs ara a Catalunya.
Sí, jo ara estic a Catalunya. Viatjo habitualment als Estats Units, però ara estic aquí.
Val. L'has celebrat mai, però? Has coincidit?
Sí, he coincidit. I això que dius, jo vull fer una reflexió, que és que part dels arguments per fer la independència del Regne Unit, saps quin va ser un dels arguments fonamentals?
Quin?
Que els súbdits siguin feliços, que l'Estat no els feia feliços. I jo no sé si ara, als Estats Units, els ciutadans són feliços.
Que no els hi preguntin, eh?
Sí, per això t'ho dic, que sincerament no ho crec pas, però bueno. És això el que hi ha.
Escolta, i explica'ns una mica perquè ens puguem fer la idea, no? Com és viure un dia de la independència als Estats Units? Quin ambient s'hi respira?
Bueno, és si habitual... Bueno, també hem de separar una mica el que és la vida a les grans ciutats, on no hi veus tantes banderes ni guarniment, a la vida rural, en el que habitualment ja hi ha aquests guarniments, no? Però aquest dia és una exaltació màxima, és a dir, tant els llocs rurals com les ciutats apareixen totalment engalanades de banderes nord-americanes, i és un dia d'orgull nacional en aquest aspecte. Som molt, molt gelosos de la seva identitat, que és molt nova, no?, per nosaltres els europeus, però el tenen totalment arrelat i és una manera de declarar-se davant del món.
Perquè podríem dir, Ernesto, fins i tot, o sigui, el país s'atura, diguéssim, aquest quadre, o sigui, quan...
Totalment.
S'atura del tot, eh?
No tant com el Thanksgiving Day, és a dir, aquell dia, el dia dels colons, per dir-ho així, més que un dia, és sempre la setmana que ells es prenen de vacances realment per estar a la família. Aquest és un dia que diferent, en el sentit en què la gent no viatja, però allà on està el celebra amb els seus amics. Hem d'entendre que la societat nord-americana és molt diferent a la societat catalana, espanyola en general, europea en molts aspectes, és a dir, sobretot els espanyols, i els italians potser, i els grecs, els mediterranis, per dir-ho així, que ens costa molt anar-nos del lloc on hem nascut, no? Allà és totalment diferent i se'n van. I aleshores el Thanksgiving Day és el dia en el que tornen a casa i és familiar. Aquest no, aquest és un dia de joia amb amics, amb veïns, en realitat, en el que tens al costat, no viatges, estàs perquè és només un dia, i estàs en el teu lloc on estàs treballant, que potser és a 1.000 o 2.000 quilòmetres d'on has nascut, i és un dia per sentir-se americà, plenament americà.
Que deies tu, és que és un orgull, no?, per ells, vull dir...
És... Totalment. És a dir, dins d'aquest... a vegades no ho entenem massa, però també hi ha el dia de Sant Patrick, o sigui, hi ha com un multiculturalisme, és a dir, cadascú, les arrels polaques, irlandeses, holandeses a Nova York, hi són presents, però de cop i volta aquest dia ningú és d'una pàtria petita, europea o tal, no. Tots són americans.
I quina casualitat, Ernesto, que ara ho dèiem a l'entradeta, 248 anys després, no? Amb aquesta ratificació dels pares fundadors, d'aquesta declaració de la independència, precisament del Regne Unit, i que avui sigui un dia electoral al Regne Unit, no? I que també es decideixi sobre el futur, en aquest cas, sobre el Regne Unit.
Sí, el Regne Unit, en aquest cas, està decidint un futur que... potser, o amb molta seguretat, serà laborista,
sí.
I que a la vegada marca també en paral·lel amb França o a l'ascens d'una extrema dreta o la consolidació d'una extrema dreta important, que és l'antic UKIP, no? Que, o sigui, els que van aconseguir el Brexit, i que probablement quedin tercera força, però molt, molt empatats amb els... Tories, que havien sigut la força conservadora per excel·lència al Regne Unit.
Si ens centrem una mica més sobre aquest 4 de juliol als Estats Units, estem parlant amb l'Ernesto Pascual, que és doctor en ciència política, polítiques públiques i relacions internacionals, i també professor de ciència política de la UOC. Ernesto, sens dubte, un dels temes que avui es parlarà a les sobretaules, si no l'únic, seran aquestes pròximes eleccions presidencials del 5 de novembre. Després del debat de la setmana passada, s'han encès encara més totes les alarmes a les files demòcrates per aquesta debilitat evident que mostra el seu candidat Joe Biden. El vas seguir tu, aquest debat?
Sí, sí, el vaig seguir, i la veritat és que realment ha sigut, des del Nixon-Kennedy, probablement no hi ha hagut un debat televisiu més horrorós en aquest aspecte per a un candidat, no? Ja sigui republicà o demòcrata. Realment la performance del Biden va estar lluny de... Poso un exemple, és a dir, el Trump va dir que hi havia avortaments en els estats demòcrates que fins i tot eren després de nascut el bebè, no? I el Biden va ser incapaç de dir-li, escolti, digue'm on passa això, perquè clar, això no és un avortament, això és un assassinat, digue'm en quin estat demòcrata hi passa això, no? I va ser incapaç, o sigui, va ser una cosa espectacular en aquest aspecte.
Clar, les últimes hores ens arriben encara notícies de tota mena, que si Biden valora abandonar la cursa electoral, que si s'ha refermat davant dels seus assessors... Com tenim aquestes hores, resto de la tarda, aquestes sensacions del Partit Demòcrata, no? Perquè avui també s'havia publicat un vídeo al nostre dia, on se sentia Trump, no?, faltant greument al respecte a Biden, i a Kamala Harris, un nom que també sonaria com a possible candidata demòcrata a la presidència. Com valores tu, a dia d'avui, mira, ja t'ho pregunto, la Kamala Harris com a possible candidata demòcrata, i si creus que passarà, i també la figura de Donald Trump?
Penso que nosaltres veiem la política nord-americana amb una visió europea i ens equivoquem. I intentaré explicar-t'ho. En primer lloc, el vídeo de Trump per nosaltres és escandalós. Per ells és el mateix que el Trump va dir en un moment determinat que podia sortir per la cinquena avenida, disparar la gent i això no li faria perdre vots. Pues aquest vídeo no li farà perdre vots en aquest aspecte. Perquè reaferma, o sigui, perquè els seguidors de Trump són seguidors, són hooligans, són fanàtics, i no els afecta les crítiques d'altres. En canvi, en el sector demòcrata, encara que aquí habitualment la premsa no es decanta per ningú, encara que sabem les línies editorials de cadascú, la tradició americana és diferent. La premsa en general fa el que es diu el suport a l'endorsament, no? En anglès, el suport a un candidat. I aleshores, a partir d'aquell moment, la seva línia editorial és de suport en aquell candidat. Bé, tota aquesta premsa que habitualment és demòcrata, New York Times, el Times, etcètera, etcètera, durant aquesta setmana han estat enviant missatges dient que això era insuportable, que no podia ser que el Biden es presentés, no? I que hauria de fer un pas al costat. Bé, a partir d'aquí s'obren dos escenaris possibles des del meu punt de vista, o tres. Un, el Biden no es deixa anar i es queda. Aleshores, també pensem que és molt... A partir d'aquí s'ha donat la idea de que és molt fàcil que Trump guanyi. Jo no ho tinc tan clar. És a dir, és possible que el Trump guanyi, sí, sense dubte, però també les enquestes en aquests moments estan empatades. I això vol dir que dependrà molt dels swing states, aquests que voten depenent de les coses... I en aquest aspecte sí que el Biden hauria de fer alguna cosa per millorar la seva imatge. En aquest aspecte, diumenge dona una... Bueno, es grava demà i diumenge a la ABC sortirà una... la primera entrevista després del debat amb el Biden per intentar emergir de nou la seva figura. Segona possibilitat, el Biden diu, vale, dono un pas al costat. Però vull que la Kamala Harris sigui la meva substituta. Problemes. La Kamala Harris, durant aquests 4 anys, que era una figura estel·lar, no ha tingut un... No ha brillat, per dir-ho així, no? No ha fet...
Desaparegudíssima, sí, sí.
Sí, sí, no? Com el propi Biden, sent vicepresident de l'Obama, i tenia agenda pública i es notava la seva agenda pública. La Kamala ha caigut en desgràcia en aquest aspecte. I també perquè hem de saber que l'estat de Califòrnia, diguem que és un estat que ens cau molt bé aquí a Europa, però dins dels americans sí. no és molt estimat, per dir-ho així. Es veuen com uns... ho diré simplificant-lo, no? Però com uns llibertins porreros i tal, i sí. No el veuen gaire clar, vale? Bueno, hi ha anècdotes com que la gent que viatja de Califòrnia a un altre lloc posen cartells al seu cotxe dient, bueno, estem de viatge, però ens anem de seguida, no? Per dir-ho així, és a dir, que no som ben vists, no? I això la Kamala Harris ho té, a part de, evidentment, ser una dona de color, ser dona, ser de color, efectivament. I, bueno, el que passa és que sí que és cert que les enquestes deien vostè, entre els demòcrates, vostè votarà a Biden? Sí. Però pensa que és el millor candidat? No. I això era majoritari entre els demòcrates. És a dir, que si la Kamala hi anés, pues, probablement el vot afroamericà es mobilitzaria i hauria... més possibilitats en aquest aspecte.
Déu-n'hi-do, Ernesto. Encara una tercera. No.
La tercera és la que tots els demòcrates del món mundial voldrien, que és que la Michelle Obama digués que vol presentar-se. Aquest és el somni humit del Partit Demòcrata
i creus que pot passar, Ernesto?
Ella no ha donat cap senyal al voltant d'això. El que passa és que la pressió és tan grossa que jo crec que a futur hi han dos candidates, i ho dic en plural, dos candidates femenines dins del Partit Demòcrata. Una és la Michelle Obama i una altra és la Chelsea Clinton. O sigui, això va per dinasties i sembla en la política nord-americana que el somni ara mateix seria que la primera presidenta dels Estats Units i, a més, afroamericana fos la Michelle. I el Partit Demòcrata podria optar per un salt en el futur que seria portar les dues afroamericanes en el tíquet, no? Cosa molt difícil, molt sorprenent, però que posats a arriscar, per què no, no? Que seria Michelle i...
Ernesto, haurem de parlar un altre dia amb tu, perquè ens estàs explicant coses molt interessants. Ens has fet una, jo crec que al meu entendre, una molt bona radiografia del que suposa un 4 de juliol als Estats Units i també en l'actualitat. Però deixem aquesta hora, perquè, clar, sí, com sigui avui famílies unides, com parlàvem amb l'Ernesto, en aquest 4 de juliol, a banda d'un bon menjar a la taula, un altre gran clàssic del 4 de juliol, aquest dia de la independència, són els focs artificials.
Efectivament.
És així, no? I saps qui també ho celebrarà avui? Això sí, a la distància, el nostre pròxim convidat, que és el Víctor Horcasitas, que és president de l'American Society of Barcelona. Víctor, hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Què tal? Com estàs, Víctor?
Muy bien, con muchas ganas de celebrar.
Hombre, tu diràs... Per cert, Ernesto, tu coneixes aquesta American Society of Barcelona o no?
Coneixo... No, he tingut més relació amb el consulat aquí, però no l'American Society, no la conec.
Mira, doncs ara la descobrirem. Ernesto Pascual, nosaltres ho deixem aquí amb tu, però, com deia, tornarem a contactar-te un altre dia. Gràcies per tot.
A vosaltres, que vagi bé, adéu.
I ara ho dèiem, espera, que m'ha quedat el Víctor penjat. Víctor Horcasitas, què tal?
Muy bien.
De fiesta ya, ¿no? De festa ya esteu, Víctor.
Sí, es fiesta y estamos, como digamos, listos para celebrar. Aquí estamos en el Real Cercle Artístic.
Sí.
Esperando para, pues mira, celebrar lo mejor de nuestra cultura. Con todas las partes que necesitamos mejorar en Estados Unidos, pues aquí estamos celebrando pues las partes, los aspectos positivos de nuestra cultura aquí en Barcelona, en català.
Clar, Víctor, quan fa que esteu aquí a Barcelona?
Jo?
Sí.
Jo porto aquí ja 27 anys.
27 anys, per tant, ja ets català. Bueno, ets català, Víctor.
Una mica sí.
Home, sí, una mica molt. Ara abans li preguntàvem a l'Ernesto, no? Però què significa el dia de la independència als Estats Units? Víctor, com ho explicaries tu?
A veure, és un dia on podem apartar temes polítiques i celebrar-ho, perquè bueno, sempre va bé celebrar coses. Estar amb els amics, amb les famílies, amb els focs artificials i música. Llavors, volem veure i estar amb gent contenta. Llavors, hi ha moltes famílies i amics que decideixen no parlar de polítics, perquè així és més fàcil celebrar les coses.
Clar, perquè jo et donava una pregunta. Creus que avui no es parlarà de política a les cases, celebrant aquest 4 de juliol?
Vale, aquí a Barcelona, vols dir, a la meva festa?
Bueno, sí, mira, els dos llocs, aquí a Barcelona i als Estats Units.
Bueno, és gairebé impossible no parlar-ho, però la gent fa l'esforç per no destruir les festes. Llavors, aquí a Barcelona, jo tinc un problema per no parlar-ho. És que jo sóc president de la Societat Americana de Barcelona, però també sóc el president de la Democrats Abroad, els demòcrates que viuen aquí a Barcelona.
Home, clar, llavors això tu toca d'una manera molt pròxima, no? Víctor, com ho veus tu, tot el que està passant, doncs?
Doncs mira, tinc molta confiança que guanyarà una altra vegada Biden. Jo no tinc aquesta negativitat que molta gent pensa. M'estava escoltant aquí a amb el nostre amic abans, però tinc una cosa bastant important, i és que només n'hi ha 4% de la població que estan, que no estan decidits amb qui volen, o el Biden o el Trump. I és veritat que el Biden no va guanyar molts punts la setmana passada, però Trump tampoc. Llavors, si la gent ja està bastant bé definida quin partit prefereix, doncs la importància és aquesta 4%, i en particular les persones que viuen als swing states, els que són una mica més indecidits. Però no crec que realment ha sigut una catastròfic, com la premsa vol dir.
Clar, però una cosa, i ha estat interessant, perquè Víctor, has escoltat de l'Ernesto que deia aquests possibles escenaris. Un d'ells, que jo no me l'esperava, però que ho expliqués amb aquesta contundència, un d'ells és Michelle Obama, que es pogués presentar. Això vosaltres ho valoreu també, i fins i tot la filla de Hillary Clinton, Chelsea Clinton.
Sí, bueno, sí que l'he escoltat, i em fa molta gràcia perquè només els mitjans de comunicació estan parlant d'això. Michelle Obama sí que ha estat molt definida que no vol participar en política, llavors el descarta totalment. Llavors això ja és, com ha dit Ernest, és somni dels molts americans.
I sí, aquest somni esperat, no? Sí, sí.
Ella és una dona molt intel·ligent i sap que no li anava massa bé si es presenta a la política. I no l'agrada gens. Mm. Que sigui una persona superintel·ligent i que seria molt efectiva, estic totalment d'acord. M'encantaria que fos així, però no serà. És un somni només.
I a Chelsea Clinton? Perquè això aquesta tampoc no m'ho esperava.
Home, honestament, la primera vegada que l'he sentit.
Val, o sigui, t'has quedat com nosaltres, no? Però bé.
No li dono molta més importància a això.
Val, tu creus que Biden continuarà, però?
Sí, continuarà i em sembla que també guanyarà. El tenia bastant clar fa dues setmanes i la setmana passada una mica menys de confiança, però si la tinc bastant... Els números per mi és que no ha canviat gaire.
Uh-huh. Víctor, ara ens deies que estàs al Reial Centre Artístic de Barcelona, a punt de celebrar aquest 4 de juliol a la distància, no?, amb els Estats Units. Qui no pot faltar en una festivitat com aquesta?
Per començar, cervesa. Tenim cervesa aquí.
Molt bé.
La segona cosa, hot dogs, és molt important. Tercera, hamburgueses normalment sí, però aquest any no hem pogut agafar un patrocinador.
Sí?
Jo vaig comprar moltes hot dogs i pizzas, cervesa i música. Llavors ens apanyarem sempre.
Però escolta, explica'ns això, perquè crec que teniu uns amics del programa que són el Sabor de Gràcia. No sé si us han preparat un repertori country.
No sé què han preparat, però em sembla que sí, els van demanar que actuessin i canten coses americanes, clàssiques.
Ostres, tu poses això, és per veure-ho, eh?
Sí, no, són boníssims. I també una amiga meva que es diu Carrie Lewis, és la presidenta de la Barcelona Women's Network, cantarà l'himne nacional i també dues hores ahí amb els seus... aquell escollir per cancions així americanes.
Ara que dius això de l'himne nacional, que per cert, Víctor, no t'he preguntat ni... O sigui, tu, clar, ets català dels Estats Units, però de quina ciutat concreta? Ho has dit o no?
Bueno, no, és que jo vaig néixer a Mèxic, però vaig créixer a Washington, D.C.
Val, d'acord. Sempre es diu que hi ha un cantant, per tots els nord-americans, que és el millor que ha cantat l'himne nacional. Per tu qui és? O quin seria?
Bueno, jo tinc una dona aquí que m'ha fet l'himne nacional als meus concerts en la societat americana, que es diu Tori Sparks, que porta molts anys aquí, és que és de rock, però rock català i més bé és rock fusió.
Ah.
Aquí té l'espírit de Granada. L'encanta com si fos d'Andalusia, però amb el seu estil.
Ostres, doncs això s'ha de veure. Perdona, a la festa d'aquesta nit, Víctor, és una festa per nord-americans o també podem venir els que no ho siguem?
No, ens encantaria estar aquí amb els meus amics catalans, que els qui vulgui pot comprar les entrades d'ahir mateix. És el Real Cercle Artístic aquí endavant de la catedral.
Correcte, correcte. I ja per acabar, Víctor, explica'ns també una mica la feina que feu des de l'American Society of Barcelona.
Doncs és com un punt d'intercanvi de cultures. Celebrem les cultures catalanes, espanyoles, americanes, i el que vulgui estar amb nosaltres i divertir-se, doncs són persones molt agradables i ens agrada celebrar qualsevol coseta que ens fa per el cap.
Pel cap. Tu, escolta, Víctor, moltíssimes gràcies. Jo anava a dir, vull sentir aquesta cantant amiga teva, perquè sempre diuen que Whitney Houston, no? És una de les que millor que ha cantat, però home, amb aquest sabor andalús, això s'hauria de veure, també.
La veritat és que sí, Tori és increïble. I la Carrie també va practicar una mica i va deixar un missatge un par de vegades amb l'himne nacional. I estic segur que se'n podrà els pèls de punt quan el canta.
Mm-hmm. Hi ha alguna frase o com, per felicitar-vos aquest 4 de juliol que dieu en anglès, Víctor, o no?
Happy Fourth.
Happy Fourth.
Sí.
Fantàstic. Doncs, Víctor Orcasitas, Happy Fourth.
Doncs moltíssimes gràcies i nada, m'encanta la feina que estem fent.
Vinga, doncs que vagi molt bé. Moltíssimes gràcies, president de l'American Society of Barcelona. Víctor, que vagi molt bé.
Ok, gràcies.
Que moral. Tu tens ganes de celebrar aquest 4 de juliol o no? Dius, jo soc català, no tinc dia de la independència, diu el Morral. Morral, no preocupis, tot arribarà. Va, home, anem cap a publicitat. Agafem una mica, ni que sigui... Nosaltres aquí no tenim cervesa, però agafem una mica d'aigua i a la tornada ja ens espera el Santi Jiménez. Avui, solo ante el peligro. Ja li val el Toni García Ramon, eh? Apocalipsi Now, aquí el Fabricació, per acabar el programa d'avui. Fins ara.
Ràdio Estel. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, escolta Ràdio Estel sense distància, el programa informatiu de referència en actualitat social i religiosa. Cada dia, 45 minuts per conèixer una església viva, oberta a la persona, a la societat i al món, amb entrevistes i seccions sobre economia amb valors, pastoral, diàleg interreligiós i solidaritat. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda a Ràdio Estel, sense distància, amb Ignasi Miranda. Els podcasts de Ràdio Estel et milloren el dia. Amb els millors vins, la millor música, les millors propostes culturals, les millors històries i, en definitiva, el millor del millor. Entra a radioestel.cat, a l'app de Ràdio Estel oficial o a Spotify i enganxa't als nostres podcasts. Millors? Impossible. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Estàs escoltant Fabricació Pròpia, amb Mercè Raga.
Dos minuts, tres minuts, que passen de dos quarts de sis de la tarda. Santi Jiménez.
Ens haurem de lladrar molt, no? Bueno, no passa res, jo tinc molt rotllo avui per explicar.
Però ja
ho sé. Ja està. Bueno, què tal tu?
Que bé, doncs mira, bé, però escolta el Toni... A mi, què?
No, molt més tranquil, no?
Sí.
Tot és molt més relaxat, tot és molt millor sense ell.
Jo crec que sí.
També, és veritat.
No el trobarem a faltar.
Una cosa d'aquestes. No, el trobarem a faltar. Quan està, anima. Però si no hi és, anima més. Tot flueix molt més, no?
Sí. Això és veritat.
És veritat, no?
És veritat.
Ho has dit, no? Vale, ja li diré a ell.
A veure, t'haig de dir una cosa. Es va excusar en WhatsApp.
En WhatsApp? Sí. La gent que s'excusa en WhatsApp és la gent que es separa per fax, també.
També. Sí, sí, exacte.
Com Angelina, qui li va fer? Angelina Jolín, no sé qui li va dir que la deixava per fax.
Ah, sí?
Sí. Sí.
Fax.
No té collons. Angelina Jolie, no tens prou.
No. Però sí, però és veritat
que... He trobat una cosa millor que tu, Angelina.
Angelina. Mira, ens va dir que ens portaria alguna cosa.
Ja, jo crec que espera un gran festival per al final de temporada.
No ho sé, eh?
Sí,
sí.
Del Toni Fiat, perquè té amics a l'infern.
Sí. Doncs bueno, a veure si és veritat. Mira, és que però ens han deixat sols. Veig ja la Harry que allà...
Ah, està allà. Mira, és que...
Ah, espera't, que ha d'agafar aire.
Ja camina?
Ui, que sí, camina.
Ja.
No. Bueno, balla amb mariachis, amb el que sigui. Mira, ja està, ja recuperada.
Ja, veus, li toques les palmes i...
I ja està, i ella aquí ja ràpid.
Entra.
Que et vols seure allà,
Marta? Hola, Marta.
Bon dia.
Hola.
Per al·lusions.
Que has baixat corrents, no?
Sí.
És que, clar, ara que notes que tens dos cames...
Va ser més dur del que em pensava, eh? Que m'han dit, no, això és un dit. No, vaig dir, perfecte.
No.
Això és un dit, et van dir.
Sí, que no t'has d'operar, no t'has trencat el pit.
Tu no parlis massa, que la culpa va ser teva.
Tens tota la raó. Perdona, tu saps que hi ha un altre membre de l'equip que també hauria de baixar, però no ha estat... Bueno, ell creu que no ha estat culpa meva.
Ens va lesionant a tots d'una embola,
sí.
Mercè.
Igual us vol dir alguna cosa, eh?
De cara a la temporada que ve.
Ja.
No, però el peu ja perfectament recuperat, però sí que és cert que qualsevol cosa que trenques...
I gires bé i tot, i quan...
Em va mal, eh?
I quan plou, ho notes?
No.
No, ja ho notaràs. No. Ja ho notaràs.
Quan surto molt, el dia següent m'ho noto.
Quan surts molt, vols dir, quan t'emborratxes molt la nit abans.
Bueno, surts, o s'allarga la nit, el dia següent ho arrossegues.
Això no seria.
Això sí.
I estàs ballant com una boja, Clar, però això no és culpa de... No.
Hi ha moltes coses per celebrar, Santi.
Mira-li ara de la mà. Al Francisco.
Per favor, però si això sembla... Això sembla, això sembla la Woodman, no la Radio Estel. Però què t'ha passat?
Una caiguda absurda.
Amb la moto de la... No.
Sí.
Però escolta, per què no... De...
Pobre Mercè.
Però, la, però tu...
Jo sí. Sóc una assassina.
Però tu ets el Marc Márquez de Barcelona.
Sóc el tro.
El tro de Cervera, el tro de Barcelona.
El tro de Barcelona, sí, sí. Perquè Santi, ell... vols venir, vols que et porti a...
Ni boig.
Mira, he de dir que l'altre dia...
Jo amb la meva ex em vaig tirar a la moto perquè vaig tirar-me jo sol perquè ja veia que no anava bé.
O sigui, tu et vas tirar abans que, no, que la relació...
I em vaig tirar davant d'un auto... No, no, la relació anava perfecta, però la seva conducció era com perillosa.
Això és un problema. Mira, l'altre dia, arran d'aquest incident que vaig tenir, que vam tenir, Mercè, tu anaves al volant i jo anava darrere...
Es diu manillar.
Jo, mira...
Però... Volant és cotxe.
Però està tenint efectes, això, perquè l'altre dia vaig compartir moto... I no, no se'n va deixar conduir, perquè ara també hi ha dubtes de...
Ah, tu també portes moto?
Home, i tant. Hi ha dubtes del meu talent al volant.
Però si tu no...
Arran d'aquest accident.
Però si tu no tenies
accident.
Cap culpa.
Ja, però això
prova-ho,
no...
Això, prova-ho, clar, ho has de demostrar.
I tu, que ara sembles Batman...
Sí, veus que... El concepte superheroi està agafant...
Està agafant constància.
Sí, sí, sí.
Home,
sí.
Perquè...
I és tot el contrari, eh?
Pels oients que no es veuen, porta una fèrula...
Sí, ortopèdica...
Abans
sí.
Era una merda de dos ferrets agafats amb esparadrap...
Ja no fan això.
I ara és una, com una mena de guant negre de l'obezno...
Sí, sí, sí.
Que és
com aquells que fan tiramarc, que porten aquella mena de protecció.
Però és magnífic, això. Però,
Santi, sí, perquè m'ho puc treure.
Fes-te... Ai, jo em sap greu, eh? No, però... És que té, que té regulador de...
És tecnologia alemanya, diria jo.
He vist que, sí, que és una, per la calor.
Això que sembla com un tall rodó.
Aquí. Una vàlvula.
Veus? Ara faig així i ho puc obrir, no?
Sí, estem, doncs ara, està obrint, perquè...
Si ho vull tancar, fa aquest sot amb...
Molt bé.
Què penses que és que...
Que després això... Tu ets després que quan ho obres olores... A veure,
sí, com... el que acabo de fer abans d'entrar.
Ja, perquè l'olor és molt... Sí, és una olor molt particular que ha de ser, que és la teva.
Sí, exacte, i que a mi m'agrada.
I no li donis a olorar a ningú, a ningú més.
No, no, oloraré.
Ni a prop a 3 o 4 metres, eh?
No, no ho farem, no ho farem.
Bueno, tens aquest superpoder, ara.
Sí.
Que la gent s'allunyi de tu 10 metres.
Que això està molt bé.
I tant.
No, això és fantàstic.
Bueno, ja està, prou, ja no trencaré més dits, ho prometo.
I, però aquest com... Però voldria saber...
Ara vols saber-ho, no?
Perquè, a més, toques sí, tots els pals. Extremitats superiors i extremitats inferiors.
Tronc superior, tronc inferior.
Dit gros, tu, sí, jo sí, dic sí, petit. Sí.
El pròxim que serà ja, a Coll i Barres, eh? Avui dia serà directament a la...
I el que llaparà serà el Ferran. Que per no...
Se les prometia felices.
El Ferran ja no va en moto amb la Mercè, ni que fos la senyora Roper al Sidecar.
Ara que ve tenim un partit de pàdel.
Oi, és veritat.
I aquí bueno, pot haver la següent víctima.
Explica-ho tot.
A veure,
partit
a veure.
De pàdel, que no es va poder celebrar el seu dia, per...
Però tu ho jugues?
No, i no és per això.
Podries jugar amb la
sí,
mà.
Sí, em trenco les... Bueno.
Clar, és veritat.
Té més pinta de pelota basca.
Qui s'enfronta?
La Mercè... Raga, que ella està eliminant a tots els contrincants, si t'hi fixes. Jo, que arribaré una mica tocada, sí que és veritat, el Ferran, que en principi és el rival a batre, i Judit
Caselles,
acompanyada de cap de política, i un company de Catalunya Cristiana, el Macià.
Que és un tros d'armari.
Aquest és, sí. Vull dir. Sí, sí, és el bo.
En però no surten els números, aquí, eh?
No, és perquè que... Judit
però
no,
però
jugàvem jugues.
Per elles.
Clar.
Sí, però Judit
dos contra tres.
Jo...
Sou cinc.
Sí, sí. Sí. No. Com que si em cargaria algú, doncs hi ha un suplent.
El, pobre, el Ferran està fent gestos des de la peixera dient...
Ah, Ferran i la
dient que haig d'assumir que jugo amb tu.
Ah, fem parella.
Que... Ui, ets molt competitiva, la Jarque.
Sí, sí, sí.
Sí, no ho dubtava.
Que no?
Esteu esquivant el tema, que és què va passar en el
partit
que s'havia de celebrar.
Doncs era un dimecres, teníem partit dijous, ah, sí. I jo dimecres vaig acabar urgències a Terrassa.
Fixa't.
Perquè la meva rival...
Tu vaig fer posta, creus.
Em vas lesionar, sí. Jo crec que sí, però no
va
passa res.
Va tornar a ser ella un altre cop.
No, no, és la mateixa, el mateix incident.
El dia del dit,
és a dir,
el dia del dit.
Sí, sí.
Ah, el dia del dit.
Ella ho veies, sí. Ho veies sí, negrot sí, sí. Poder guanyar el partit. Després sí, la competitiva sí. Sóc jo.
I mira,
imagina't.
Però un moment, explica, si us plau, Francisco, el...
Tornava de la platja amb la meva dona i la meva filla, amb els Bàrtols, i el passeig de Platja d'Aro, que són dos graons que tu pots salvar amb una sola passa. Allà vaig ensopegar. amb tots els Bàrtols i vaig caure així com de
davant
la tiazo.
De la dona i de la teva filla.
Sí, i no serà l'última vegada que, ja, que m'humiliaré en directe davant seu, per desgràcia, però... I mira,
la dona i la teva filla han marxat de casa...
Ja m'han deixat per inútil, ja ho han vist a venir. Ja, és una inversió de futur, això. Feu-ho ara, que encara podeu.
Sí, feu-ho ara. Millor que us poseu en ridícul quants anys té la teva filla.
Té 2 anyets, els farà ara.
No se'n recordarà,
d'això. Ho recordarà tota la vida.
Al revés.
Això és així.
Aquell que era el meu pare, vam fer bé de marxar, mare.
Jo recordo el meu pare caient amb un parasol.
Tal qual.
El meu flotador.
Sí, clar, ara portem mitja casa.
Quan vas a la platja amb una nena de 2 anys...
Sí, és en una grua.
És com anar a l'expedició de Stanley a descobrir les catarates Victòria.
Sobretot si ets pare primerenc, que portes molta més metralla de la que fa falta.
No, portes crema com per untar a tota la platja.
Teniu una vareta, també, Uri, a la platja, a la família? Ah,
sí. Una vareta, miniforn, miniforn per fer pizzas... 25, sí, tot l'imaginarium perquè pugui fer jocs.
I tots els ítems que et venen als blocs de criança positiva.
Ah, molt
tots.
Bé, important.
Molt bé, molt bé.
Bueno,
molt bé, molt bé.
Avui volies parlar una mica, Santi, no sé si d'aparells o...
Sí, d'invents, d'invents. D'invents. D'invents i idiotes. I segurament com aquests de la criança positiva que deia... perquè un clar símptoma del que el món s'acaba són aquestes... Les fires aquestes que
estan... Ui, els salons internacionals.
Salons internacionals del no sé què, eh?
Convencions.
Convencions i tal. I aleshores es presenten coses que no faràs servir mai. Ara hi ha hagut fa poc el Saló Internacional de l'Automòbil més important, el segon. El primer es fa a Frankfurt.
És veritat.
El segon és el de París, que s'ha fet ara aquesta setmana.
Tot passa a París, eh?
Jocs Olímpics i poca cosa més, eh?
La invasió nazi, Casablanca i alguna
merda de Vichy...
Sí.
Tot passa allà.
Tot passa allà, sí. Bueno, allà s'han presentat, han fet un saló que han presentat els cotxes del futur.
Ah.
Cotxes que tu els veus, quan fan aquell reportatge, a vegades al TN o així, i dius, això no ho veurem mai. Però també ho vam dir del Twingo. Que vam dir, vam veure aquella puta merda i vam pensar...
Això no ho faran.
I ho vam fer. I hi havia gent amb els Twingos per...
Ui, tant.
El Twingo no era allò que portaven aquell botó vermell.
Sí,
intermitent.
Era una cosa espantosa. O sigui, el tio que va fer el Twingo no ha dissenyat mai res més. Però el tio devia...
Però va fer calés segur, perquè se'n van vendre. Sí.
El cas és que ara, en aquest saló, el que més ha cridat l'atenció a la premsa especialitzada en aquestes coses és que Peugeot...
Francesos.
De París. De
molt bé,
tot,
molt
és que tot
bé.
Passa allà.
Com m'agrada, sí. Mm. No, em sembla que pitjor és de lío, però és igual.
Pitjor.
El mateix.
Ha posat que els cotxes tindran un volant quadrat.
Com?
Tu, si tu ja amb la moto ja la lies parda, amb un volant quadrat...
No t'ho vulguis trobar.
Bueno, però és que les cantonades dels carrers són quadrades.
Menys
és a dir, és en angle recte.
No, a Barcelona, no?
Menys a l'Eixample.
Ara, això, bueno, darrerament
no,
sí.
No, segueixen sent igual. A partir, i a més això és a partir del 2026.
Sí. Ui, ja.
No, ja. El fabricant francès començarà a equipar els seus vehicles amb un volant de forma rectangular i aquest nou volant li han de posar un nom.
Ah.
Ah, sí?
Hypersquare. Hypersquare. Que a més li han posat en anglès, que tampoc entenc perquè els francesos...
Sí. És estrany.
És un volant que seria més aviat, si heu vist els Fórmula 1, com els volants dels Fórmula 1.
Que tinguis l'experiència de...
Exacte.
No?
La pena aquesta, la PlayStation. Sí, allò que jo no... I tot botonets.
Sí.
Aleshores, tot tindrà botons...
Aquests volants són... Vull dir, perdona, però es poden treure, no?, dels Fórmula 1, aquest...
I valen... És el més car.
Sí.
No, home, molt més car.
Claro.
Molt més car el cas del pilot.
I tant.
Aquest volant quadrat s'introdueix la tecnologia Steerbury Wire.
Oh, yes.
Que elimina la columna de direcció que connecta... No sé què vol... No, estic parlant una cosa que no sé què vol dir, eh? Que connecta mecànicament el volant a les rodes.
Yes.
És a dir, amb un cotxe com Déu mana, tu quan gires el volant hi ha un eix... Sí. Que gira els eixos de les rodes i gires. Ara es veu que no. Això va connectat elèctricament.
Ui, malament.
No, sabeu què passarà, no?
Fallarà tot com un tiro.
Va, evidentment.
Dits trencats, però...
Totes les curves rectes.
A més, Què hi ha més guapo que quan estàs aparcant?
Sí, senyor.
Que girar el volant, allò...
Treure l'altre braç.
I mirar cap enrere, ara, com estàs quijat, allò...
I això ens hem de perdre ara per un ara, volant...
Perquè aquest volant només gira 150 graus. No com els d'ara, que giren 360. Que tu li pots donar...
Clar. Voltes, voltes.
A mi em fa pensar amb els volants dels autos de xoc, que quan els giraves del tot, tirava marxa enrere.
Sí, i no...
Ostres, és veritat.
I no passava res.
No, res.
Bàsicament...
però Santi, o sigui, pel que dius aquest... com es diu aquest volant?
Hyper Square.
O sigui, el gir, diguéssim, màxim serà...
150.
150.
Sí, i això suposarà, segons diuen els de Peugeot, menys esforç i es manté una sensació d'agilitat.
Ah,
això ho diu un tipus, un desgraciat que es diu Jérôme Michon, que és el senyor que és el cap de producció de Peugeot. I això m'ha fet pensar en buscar invents que semblaven amb el seu dia grans idees i que al final no van ser tant.
Però aquest perquè no aquest... sembla gran idea.
Ells es creuen que és una gran idea.
Val.
Però és que els que parlarem ara eren grans idees. Inspector Gadget, ja.
Yes.
A qui li va semblar una gran idea? A veure si us... Perquè vosaltres sou més joves. El Laserdisc.
A mi. Un pedazo de vinil CD.
Clar. Era... A veure, vosaltres sabeu...
No, em consta.
El Laserdisc era, com diu... És un CD...
Sí.
Però gegant.
Tamany vinil.
Però, sí. tamany vinil.
Com una pizza.
És com un precursor. Sí.
Em treu de polleguera amb les seves referències de
Digue-ho.
Lamentable. Com una pizza. Sí, gran.
Ah, una pizza digital.
Sí. 30 centímetres de diàmetre. Servien per suport d'una pel·lícula. Això va sortir després de l'VHS i del Betamax.
Perdona, això va sortir després del VHS?
Previ al DVD.
No, abans del DVD.
Previ.
DVD. Ah, DVD, sí, sí. Per això el DVD ho va fer més petit i se'l va carregar.
Home, és que això...
Clar, evidentment, tenia una superioritat tècnica de so...
Es veia bé, i se sentia bé.
Jo tenia el pare d'un amic meu, que era un senyor abonat al Liceu, que era...
Gent de bé,
arquitecte, que allò que li poses a Mahler i tal. Bueno, i es va comprar un Laserdisc només per sentir òperes.
Clar.
I veure les òperes al Laserdisc.
Clar que sí.
Perquè va dir, això és el futur. És el futur.
I com era el reproductor de DVDs del Laserdisc?
Com una rentadora, més o menys.
Clar. Superpràctic.
Home. Sí.
Clar, era preciós. Això ho va comercialitzar Philips i Pioneer.
Uh-huh.
I cada Laserdisc era gran, passava uns 250 grams, però tenia un problema. Només permetia amagatzemar entre 30 i 60 minuts de vídeo. Clar, si tu vols veure una pel·lícula...
Una òpera, home. O una òpera, el teu amic.
No, imagina't veure El anillo de los libelungos. Que són 4 hores d'òpera. Has d'anar girant... Has d'anar...
Hi ha d'haver un operador de Laserdisc a casa.
O sigui, en comptes d'anar cap endavant, o sigui, que el Laserdisc anava cap enrere...
No, perquè era una millora...
No, perquè és que pensa que... Aleshores era el Betamax i l'UHS.
Sí.
I el sistema 2000, que era el sistema de Philips... que el reproductor de vídeo del 2000 de Philips era una central tèrmica. Sí, i allò pesava 45 quilos. Sí.
I el Betamax i el VHS anaven perdent qualitat i havies de fer allò del tracking, d'ajustar el vídeo i tal.
De fet, el Betamax Betamax, que era el de Sony...
Sí, jo tenia el Beta.
Era el millor.
Era el bo,
Era el millor sistema per reproducció en qualitat.
Sí.
El que passa és que es va imposar a l'VHS perquè el van fer mogollon de marques i Sony es va quedar només amb el Betamax.
Mm.
I clar, com es venien les pel·lícules... Però bueno, és que venem de les pel·lícules. Clar, quan tu compres una pel·lícula en Laserdisc, havies de girar el disc. I aquests discos, clar, valien molta pasta.
Mm.
Sí, valien 60 euros.
Coi.
Sí, tu...
Cada disc 60 euros.
Cada disc 60 euros, sí. Evidentment, quan va arribar el DVD, es va tancar tota la gent aquella que tenia un Laserdisc.
Llàstima,
Ja se'n va anar a la merda. Una altra idea que va semblar genial. Com el volant quadrat. Els televisors de tres dimensions.
Home! Sí, però algun va tenir.
Hòstia, sí, jo tinc una amiga que es va comprar un.
Oh, i amb les ulleres, que t'havies de veure.
Clar, aquí està el problema. Tenies ulleres. Clar, com va començar això? I això us ha de sonar, perquè va ser després d'Avatar.
Mira, no me'n parles d'Avatar. Jo vaig anar a veure i vaig marejar, però de debò, eh?
En 3D.
Sí, sí.
Vale. Ah, sí?
T'ho juro.
Clar, Avatar va ser una bomba, taquilla.
Sí, a mi em va encantar.
A mi em va ser una pel·lícula divertidíssima.
A mi em va agradar, Santi.
Sí, jo ja l'havia vist, es deia El último mohicano.
O Bailando con lobos,
o sigui, és la mateixa història, però amb gent blava, amb ulleres, amb orelles de punta. O sigui, és la mateixa història de tota la puta vida.
De que el
conqueridor arriba, s'enamora, no sé què, es fa amic dels indígenes... És igual, sí. És la mateixa història de sempre.
Però amb 3 hores i mitja.
Ara, amb 3 hores i mitja, i amb dracs volant i coses així, que està...
Enfadat, eh?
Té raó, home.
I li va agradar la pel·lícula.
No, que està molt bé la pel·lícula, però no siguem memos, perquè és la història que han explicat des de fot 150 anys.
L'han copiat.
Sí, senyor.
Exactament, és la mateixa. Daniel Boone, Danny Crockett, tot igual. Vale. Aleshores, què passa? Que van dir, ostres, la gent ha anat arrasant les taquilles amb el 3D d'Avatar. Si els hi fem unes teles en 3D, la gent ho comprarà.
Segur.
Problema. Sí. Que clar, però la tele en 3D hi havia dos problemes. Un que t'havies de posar, com deia la Marta...
Les ulleres.
Tu t'has posat unes ulleres.
Que va, jo he anat a l'IMAX i em posava aquelles que eren un vidre vermell i l'altre vidre era blau.
De nyigui-nyogui.
Correcte.
Deia que les tornessis.
Les havies de tornar. Evidentment te les quedaves.
I que a més t'has posat les ulleres que s'ha posat. Vés a saber qui se les havia posat, aquelles ulleres.
Però escolta, jo les pagava a l'època de...
No, les pagues i si les tornaves...
Ah, tornaven els calés.
És com els gots dels concerts.
Vale. Què podia salir mal?
Igual.
Vale. I que les teles costaven el triple o el quàdruple del que costaven amb una tele normal. I després es van donar compte els productors de cinema, no James Cameron. Bueno, James Cameron també, que és el director d'Avatar. Que va dir, fer una pel·li en 3D
ara
costa una pasta que no està escrita. O sigui, perquè les càmeres han de ser diferents, necessites 6 càmeres en lloc de 2, has de fer una postproducció molt més heavy, has de tenir molta més gent fent la postpo, tal. I clar, què podies veure a la teva tele de 3D? Avatar.
I ja està. Clar, perquè la tele no et feia el Telenotícies, la Raquel Sanz, al menjador de casa.
No
hauria estat molt bé.
No sortia Carles Porta a Thor. Allò,
tota casa.
O la
ruleta de la suerte, que això faria molt goig, eh?
Això és el que tu t'agradaria, eh?
M'encantaria.
Molt més, allò. Veure la roda com
a por el bote, des de casa.
I escolta, i dir, esto no pesa, no? Que sempre es queixen.
Claro.
I això ho podria sentir i tal.
No.
Bueno, això va ser un desastre.
Un altre desastre.
Sí.
Un altre desastre.
Més?
Home, us en recordeu quan va començar això que fan a Barcelona, que venen tota la gent del
mobile?
Amb les furgonetes,
que
es tanquen tot, i els taxistes...
Que van buides.
I tal, no sé què. Allà, d'aquí, fa, crec que 6 o 7 anys, van presentar un invent meravellós.
Quin era?
Les Google Glass.
Home!
Que s'ha quedat, és veritat.
Les Google Glass.
Home!
Us en recordeu o no?
Sí.
Que semblava que allò ens anava a canviar la vida.
Ui, tant.
I que havien invertit no sé quants enginyers, allò de Silicon Valley i allò, les Google Glasses. Clar, quin problema van trobar? O sigui, les Google Glasses, perquè la gent que no ho sàpiga, ho expliquem.
Sí, perquè jo ho estic buscant, eh?
Quatre gats.
Era unes ulleres, Google Glasses, que a les patilles de la ullera, diguem-ne, tenies com una mena de comandaments en els quals tu podies... gravar en vídeo el que tu estaves mirant, o bé entrar a Google i
navegar-hi.
Navegar, o bé buscar a Google Maps i que et fes un recorregut, mentre tu veies... Sí, una merda. Una merda com una casa. Quin problema es van trobar que no van pensar? Que això els hi va comportar, abans de sortir a la venda...
Pèrdues, no?
No, no. unes amenaces de denúncies de privacitat.
Home, clar.
Si jo vaig amb unes Google Glasses...
Clar.
En el cas de que trobéssim algunes...
Anar gravant.
No. Clar, jo no es puc anar gravant a la gent clar. Pel carrer.
Digues el veion, això.
Sí, imagineu les fake news que hi ha ara i tot el que està passant. Amb el que hi ha... Sí. I fins i tot gravaves vídeos. Podia ser... Si et tocaves, em sembla, la part superior de la ullera...
Sí.
Feies una foto... Que és com robar una foto a qualsevol persona.
Això no es fa.
No.
No.
Això em recorda, per això, bastant a les Apple, que han sortit ara fa poc. No, les Apple... Com, Apple...
Les Apple no, les del Google. És el...
No, però no, la Marta, perdó, les Apple, que era allò que era com les 3D, que era realitat augmentada.
Exacte.
Sí, però això es fa utilitzar en privat. Això era...
No, Santi, la gent anava pel carrer i anava al gimnàs, eh?
La gent és gripolla.
Sí, això per entrada.
I aquestes, que fa poc, ha sortit, que les portava.
Sí, és veritat.
Van sortir fa uns mesos.
Aleshores surt això.
Ai, sí, és veritat.
A més, ho van voler fer com una cosa que costava un ronyó i part de l'altre.
Si és car, és bo.
Sí, i a més Google volia ser Apple i fer-ho tot més car, i no li va sortir. I... A més, van fer allò de que només les podien... Va fer una llista de màrqueting, de compra, que només les podien comprar persones que ells triessin. Sí.
Els escollits.
És a dir, segurament tu les podies comprar.
Ho penso.
Però nosaltres, que som uns pobres...
Pobres
civils.
El poble.
A no ser que tu entrés amb la moto a fer un cavallito...
Jo pot ser
amenaçant.
Que sí. Amenaçant en trencadits.
Exacte. Tu podries haver-ho fet. Però, bueno, acabem amb l'últim.
Vinga, va, fer l'últim.
No sé, aquest no em sonava, l'he trobat buscant. El Twitter Pic, us sona?
Twitter Pic, no em consta. Què era el Twitter Pic?
Twitter Pic és l'empresa de Twitter, quan no era Elon Musk...
X.
Sí.
Li va muntar un aparell que era com una mena de BlackBerry, en la qual tenies accés a internet, però només tenia Twitter.
Ostres, que em vol sonar.
És un dispositiu a part, només per Twitter.
És a dir, no posseïa altres opcions addicionals. No tenia ni correu electrònic, ni navegador, ni res. O sigui, hi va haver-hi un geni que va pensar que tu aniries amb el teu telèfon intel·ligent d'Apple o que fos, i un altre aparell que només tindria Twitter i que té un teclat tipus BlackBerry.
Mira, Santi, ho hem de deixar aquí, el Twitter Pic. Continuem la setmana que ve?
I tant.
Que encara hi ha més. Gràcies, Santi Jiménez.
A vosaltres.
Gràcies a tots. Vinga, va, que us deixem amb l'Ignasi Miranda. Que vagi bé. Fins demà.